Bé, atenció a tots aquells que esteu meditant què fer el diumenge 28 de maig, perquè diuen les enquestes del CIS que un 25,5% dels ciutadans decideix el seu vot durant la campanya electoral i que un 14% ho fa gairebé l'últim dia, a l'últim moment. Jo he arribat a...
Has anat al col·legi electoral?
He arribat a estar, o sigui, a un pas de l'urna, sí, i portar dos sobres.
Què dius, ara?
I fer-ho a...
A l'últim minut.
No sé què vaig votar.
A lo loco.
Bueno, no sé, tenia dues opcions i no sé quina...
Vas introduir un dels dos vots sense saber exactament a qui votaves,
tenia,
eh?
Tenia dos sobres i vaig dir, no sé, un dels dos.
I l'altre què em vas fer?
El vas el vaig llançar, no sé quin dels dos.
Mai, que morbo.
Bé, pels que tinguin dubtes morbo. Sobre... Bueno, morbo tampoc,
no, però, sí.
La qüestió de votar no li veig jo, morbo. Pels que tinguin dubtes sobre què fer, pels qui pensen que cap candidat el representa, per tant, no aniran a votar.
No és cabroni.
Pels qui creuen que un sol vot no ho pot canviar tot. Pels que prefereixen votar en blanc i d'aquesta manera, doncs, reivindicar que tots els que hi ha...
No és cabroni.
Però exerceixes, sí, el teu dret a la democràcia. Exacte. Bé, d'aquesta i d'altres qüestions en parlarem els propers minuts amb Josep Corbella, que ha recollit en un article de La Vanguardia les raons, això sí, matemàtiques per anar a votar. Josep Corbella, bona tarda.
Molt bona tarda.
A 3 dies de les eleccions municipals, avui hem fet una pregunta als oients que Marta Aguilar té respostes.
Sí, perquè hem preguntat si ja heu decidit a qui votareu.
Hombre, que la duda
ofende. Hi havia 3 opcions. Sí, no, i no votaré. Doncs bé, amb un 52,6% la gent diu que sí que sap a qui votarà.
A Puigdemont.
Aquesta és l'opció més votada. Un 52,6 té clar a qui votarà.
A Puigdemont.
Després hi ha un 25,9% dels oients que assegura que no votarà.
Quan?
Un 25,9% dels oients
no votarà.
I encara podeu participar en aquesta enquesta, està en marxa, després la podem actualitzar, diu que no votarà.
Jo passo el tete.
Mentre que un 21,5% diu que encara no sap a qui votarà.
Bé, comencem amb aquestes raons matemàtiques per anar a votar. Anem amb el primer argument, Josep Corbella. Comencem amb el primer argument, que és, que diu, que és el següent. Cap dels candidats em representa. Els candidats són una mostra representativa de la població, sí o no?
No. Són. Mira, fixa't en Barcelona només. Són representatius per edat? Si ens fixem en els 7 que van sortir al debat de BTV, estan entre els 49 i els 80 anys. Curiosament, les persones, el grup d'edat que menys va votar, són els menors de 35. Una correlació no té per què ser causal, però hi ha aquesta correlació. Si et fixes en el nivell socioeconòmic. Mira, i si fixes en els barris on es van criar, estan representats tots els barris igual? No, estan representats sobretot Eixample, Sarrià, Sant Gervasi.
Lo pijo.
No ho estan els barris de rendes de nivell socioeconòmic més baix. Si et fixes a nivell educatiu, una miqueta el mateix, tots han anat a la universitat. No hi ha cap científic, cap enginyer, ni enginyera.
No, no.
Dels 7, 3 són llicenciats en dret, que són la carrera més representada. En conjunt, què ens està dient això? Que els candidats no són representatius de la diversitat de la societat. I a més, hi ha un element addicional, que és que per ser candidat, per ser cap de llista, t'han hagut d'anar més o menys bé les coses. Ets com el líder de la teva formació, sí, a Barcelona. En la vida real, el ser líder és l'excepció. Líder del Giro d'Itàlia, ara n'hi ha un. No líders, n'hi ha desenes. Líder de la Lliga, n'hi ha un. Equips que no són líders, n'hi ha, doncs, els altres 19, no? El lideratge és un fet excepcional en el dia a dia, no? Aleshores, hi ha moltes més persones a la societat que no són líders, que no persones que són els líders. Pots votar algú que sigui líder si té capacitat de lideratge. Però el perfil dels polítics que tenim avui dia a Barcelona i a Catalunya i al conjunt d'Espanya no tenen la fusta de lideratge que, per exemple, se li podia assumir, doncs,
bueno, però,
diré, a Obama o a Kennedy o a Martin Luther King o a Mandela o a, però, o a Churchill.
Però això, el líder no es fa si quan neix. Arriba al poder, és a dir, sí. el líder s'erigeix com a líder quan mana, és a dir, no és el mateix Pedro Sánchez ara que quan va arribar al govern. No va ser el mateix Aznar quan va arribar que després d'uns anys. Inclús Mariano Rajoy, no? És a dir, que...
Un gran exemple de lideratge, sí.
Bueno, escolta, jo l'únic que vull dir... Jo t'estic dient...
Et poso
exemples.
El no sentir-se representat és normal. Val, no és que siguis un mal ciutadà o un mal demòcrata.
És normal. Aleshores,
és normal.
Val, aleshores, per avançar...
Ara, d'aquí,
sí.
A dir, com que no em sento representat, no voto a ningú...
Aquí
no
és on anava a parar. Segona
aquí
qüestió.
És on falla el
abstenir-se perquè no em sento representat, què vol dir? O sigui, quan tu no vas a votar, que és el cas d'aquest 25%
sí,
de la població,
sí.
Matemàticament...
Què està passant?
Què està passant? Aquí, si és que,
ajudes.
Ajudes, no ajudes? On, com queda el dibuix d'aquestes eleccions?
El que està passant és que, encara que tu et consideris que no vols formar part del sistema, de votació en aquest cas, el sistema tu sí que et considera part del sistema. I facis el que facis, té conseqüències. Si no vas a votar, té unes conseqüències. Unes conseqüències pel resultat de les eleccions. Si vas... i votes en blanc, en té unes altres, diferents de no anar-hi. I si vas i votes per una formació, en té unes altres. Facis el que facis, no hi ha escapatòria.
Però a veure, amplia'ns cada una d'elles.
Vota,
no vas a votar.
No vas a votar. Què passa?
De la manera més bàsica, vol dir que el teu vot s'està repartint de manera equitativa entre totes les formacions.
Però tu no vas a votar.
No, però el, vol dir... Si no vas a votar, és com si donessis, en el cas de Barcelona, assumint aquests 7 partits que van estar representats al debat.
No vaig a votar.
Vale, doncs és com si donessis una setena part del teu vot a un, una setena part del teu vot a l'altre, una setena part a l'altre. Això és la manera més bàsica de...
Sí, votes a tots.
O és com si votar en blanc és el mateix, és com votar en tots. Però hi ha una diferència entre votar en blanc i no anar a votar. I la diferència és la següent. Per tenir representació... després d'eleccions, per tenir regidors a l'Ajuntament, s'han de tenir com a mínim el 5% dels vots en el conjunt de Barcelona, per exemple, o en el conjunt de Sant Cugat o de Sabadell, o doncs sí. Molt bé. Per arribar a aquest 5%, els partits que són minoritaris però que tenen una base més motivada per votar, més mobilitzada, si hi ha poca gent que vagi a votar i molta abstenció, el nombre que han d'arribar per arribar al 5% és més baix que si molta gent va a votar i hi ha poca abstenció. Per tant, si tu et quedes a casa i no vas a votar, estàs afavorint aquests partits minoritaris en base mobilitzada. Qui seria en el cas de Barcelona? A qui estàs afavorint si no vas a votar? A Vox i a la CUP. Pot semblar-te molt bé, però entre Vox i la CUP, possiblement, no tens... Si un t'agrada... l'altre et desagradarà, o viceversa. És difícil que et sigui igual que l'un o l'altre entri. Per tant, quan no estàs anant a votar, estàs afavorint, sense voler, sense pretendre-ho, un d'aquests partits. Si al contrari vas i votes en blanc...
Correcte.
El nombre total de vots que es compten és més alt, per tant, el 5% d'aquest nombre total és més alt, per tant, aquests partits... més petits, que els hi costa arribar al 5%, perquè tenen una base mobilitzada, però petita, no entrarien. I si no entren els més petits, aquí estàs afavorint els partits més grans, que en el cas de Barcelona... En el cas de Barcelona, doncs, serien els que són...
Si votes en blanc.
Sí. I si votes per algú, estàs afavorint, òbviament, aquell partit. Si votes en blanc, tens el mateix dilema de dir, cap no em representa, no me n'agrada cap, però segurament no tots et desagraden igual. Es fa difícil pensar que et desagradi igual Esquerra que el PP.
Aleshores, el votar en blanc afavoreixes o potencies més els partits més grans
i perjudiques els més petits.
I no votant els més petits.
Sí, que els grans i petits varien segons cada lloc.
Clar.
Vale, un tercer element que ha desenvolupat Josep Corbella en aquest article. El resultat de les eleccions no dependrà del meu vot.
Mira, hi ha molt poques eleccions que acabin depenent d'un sol vot. I això és tranquil·litzador per a aquelles persones que arriba el dia de les eleccions, tenen un imprevist, han d'anar a urgències, no ho sé, poden passar mil coses.
Arriben tard, el que sigui. I no has pogut anar a votar.
I d'un no vindrà, d'un sol no vindrà. Però si moltes persones no van a votar pensant que no ve del seu vot, aleshores sí que té conseqüències. Per què? Perquè aquestes persones que no van a votar pensant que no ve del seu vot tendeixen a ser les més desmotivades per anar a votar. Per tant, no estan repartides de manera equitativa entre tots els partits. Imaginem, per exemple, que un partit té el 30% dels vots, sí, un altre el 20% i un altre el 10%. Mm. I els que no van a votar són proporcionalment un 30% dels que votarien el primer, un 20% dels del segon i un 10% del tercer. Això no tindria cap efecte, però en la realitat no és això el que passa. En la realitat hi ha uns partits que tenen uns votants més motivats i altres que els tenen menys. Per tant, si moltes persones no van a votar, acaba tenint un efecte en el sentit de que afavoreix més aquells que tenen els votants més motivats.
Però, perdoni, hi ha casos en pobles petits que a mi m'han explicat que sí que ve d'un vot.
Amb un vot entra
un regidor.
Hi ha algun cas, sí, és veritat, en pobles petits pot passar, i fins i tot en alguna ocasió en llocs grans pot passar. Sí. Hi va haver unes eleccions als Estats Units que van dependre, quan va guanyar Bush el 2000, del resultat de Florida, que van estar dies i dies.
Sí, ho recordo.
I que al final, mira, va anar de molt poquets vots i va ser, no va acabar de ser del tot clar què va passar allà.
És igual
no?
Un que dos o sí. Tres, però sí que...
Però el que vull dir és que això sol ser excepcional. Això és l'excepció, no és el que passa habitualment. I en una ciutat com Barcelona, per exemple, no recordo que hi hagi hagut en cap moment cap elecció que hagi vingut d'un vot.
Hi ha una pregunta d'un oient, que és el Toni Avellanet, que diu, i el vot nul?
El vot nul compta com si no haguessis anat a votar. És equivalent a quedar-te a casa.
És equivalent a l'abstenció.
O sigui, ratllar...
A l'abstenció, no, sí. No es compta en aquests...
Afavoreixes, per tant, els partits petits.
Després, la molèstia d'anar en lloc de quedar-te a casa, has fet cua, has obligat a la persona que està a la taula a comptar el teu vot i no serveix per res.
Bueno, doncs ja sabeu, aquestes són les matemàtiques pel proper diumenge. Però abans de que marxi el Corbella...
Ah, una pregunta, perdona, sí. Interessant. Si el vot en blanc supera el 5% dels vots, aquells escons queden buits?
No.
Hauria de ser, no, perquè hi ha
sí,
gent...
Sí, ja sé què vols dir.
Hi ha gent
ja sé
que ho fa així com a, com a signe de protesta.
Hi ha gent que voldria el 5% d'escons
sí, perquè els polítics s'adonin que cap d'ells...
Sí, sí, ja sé què vols dir. El vot blanc compta com a part del vot total, però a l'hora de distribuir els escons o els regidors no es té en compte. O sigui, no hi ha escons buits per vot blanc.
Mm. Això ho diu. Escolta, el Guillem Estadella, perdona, m'està apuntant, és boníssim això, que ha acunit fa tres eleccions, no sé si vull dir que deu fer tres eleccions enrere, entenc que és això, el PSC va guanyar d'un vot. Un vot.
Mira,
si ja no un vot...
Petit,
mira.
Raó de més per anar a votar en un poble com Cunit.
Mira si la cosa
i ara ens han escrit uns oients que hi ha en alguns municipis un partit que és escons en blanc. És a dir...
Ah, però és com a partit.
És com a partit.
Però és un partit. Però...
I que el que volen és que els escons quedin buits, però és un partit... que no té representació. Es presenta perquè quedi constància...
Però hi ha persones. És un partit creat per representar
el descontentament, estic llegint.
Però tu has de presentar una
Tenim dues regidories buides. Expulsem polítics de les institucions.
Conforme. Però tu has de presentar una llista en persones que després, a l'hora d'agafar l'acte de regidor o d'això, no es presentaran. Entenc això.
Entenc que deu ser això. No el coneixia jo, aquest.
Escons en blanc.
Per cert, m'ha fet molta gràcia abans quan has dit Smile, que això era per fer Smile, la gent.
No, ho he dit tal i com s'escriu, perquè Smile. Si la gent... Clar, Smile to Impress...
Clar, si no, si les, el, si per no exemple, el senyor
si
Requesens...
Si no ho lletreges,
que li que busquis
no saps anglès...
A mi, Smile... No, jo m'has de lletrejar com sona en català en castellà.
A veure, que abans que marxi el Corbella, volia aprofitar que ahir va publicar el Josep a La Vanguardia aquesta notícia, que jo sempre me les miro ja darrere amb una certa distància, perquè totes aquestes notícies són molta pirotècnia, però l'hora de la veritat és, bueno, això quan realment ho veurem. Ahir, per exemple, va ser notícia, podríem dir a nivell global, que un lesionat medular tornava a caminar amb una certa normalitat per primer cop al món.
Mira, hi ha una diferència això... entre aquests i els pirotècnics que dius.
Sí,
que
ho dic perquè com que periòdicament parlem de pirotècnia i parlem de casos, ja d'aquests precisament també n'hem parlat i després això queda, diguéssim, en estudi, d'aquí 12 anys o 20 anys en parlarem. A veure, ahir aquest cas és, estem parlant del mateix o no? O és un fet que, o sigui, que és un fet diferent als que m'ha anat explicant?
Mira, hi ha diferents intents de tractament de lesionats medulars al món. hi ha una diferència clau entre aquest i els altres. I és que aquest està fet amb la intenció que aquest tractament es pugui fer no només a Lausana on l'han desenvolupat, sinó que es pugui fer a hospitals de tot el món. Mentre que d'altres que s'han provat, que inclouen exoesquelets, inclouen elèctrodes implantats dins del cervell, requereixen una tecnologia tan sofisticada que només es poden fer de manera excepcional en el lloc on s'han desenvolupat, que estan bé com a recerca, però que no són aplicables a gran escala. Aquest nou té la voluntat de ser aplicat a gran escala. Una altra cosa és quan. Vols que expliqui breument com funciona? Bàsicament, han agafat un lesionat medular voluntari, se li ha trepanat el crani, se li han fet dos forats de 5 centímetres de diàmetre que s'ha tret un tros del crani i s'ha posat allà un implant d'elèctrodes que registra la senyal del cervell que vol que manifesta la intenció de caminar. Està just al costat del que es diu el còrtex motor i després s'ha tornat a cosir. Aquests elèctrodes capten la senyal, no estan connectats a dintre del cervell. O sigui, no fan malbé el cervell, sinó que estan a sobre i capten la senyal. Aquest senyal es fa arribar a la mèdula espinal per sota del punt de la lesió, de manera que activen la mèdula i concretament aquelles neurones que activen els músculs de les cames. Que aquest mateix grup de recerca és el que va descriure fa un temps quines són les neurones concretes que activen cada grup de músculs de les cames. I aquesta persona, per primera vegada, ha pogut tornar a caminar, no de manera completament normal com abans de la lesió, va a poc, necessita un caminador, però ell va manifestar en roda de premsa que camina amb una sensació de caminar natural, que ell controla les cames, que nota la resistència del terra i que està aprenent a millorar la marxa. Aleshores, quan arribarà això a la resta del món?
Aquesta és la pregunta.
Això fa de mal dir.
Però
perquè depèn de com aquesta tecnologia, aquest avenç científic, es tradueix en un producte, en una tecnologia comercial que es pugui distribuir a altres hospitals. I això no només depèn de la part científica. Però el que és important és que la tecnologia per registrar les dades del cervell, les ordres del cervell, i fer-les arribar a la medul·la, i que la persona camini, aquesta tecnologia ja està resolta. A partir d'ara faran falta temps, farà falta recursos, farà falta miniaturitzar-ho, farà falta aquest cas únic assajar-ho amb un grup més gran de voluntaris. Això requerirà un temps. Però, per tant, en el millor dels casos, fer tots aquests assajos, totes aquestes millores, pot trigar uns 5 anys, comptant que necessites uns estudis amb un seguiment a llarg termini per veure com va. Perquè no és només implantar, també hi ha una part de tractament de rehabilitació perquè la persona aprengui a controlar els implants. Aleshores, anant bé, a la pròxima dècada hi podria haver aquesta tecnologia a l'abast de pacients d'hospitals d'altres països.
Molt bé, Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència, expert en ciència i salut. Farem una pausa i tot seguit tornem a les carreteres on sembla que la complicació continua.